Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de Lleida, són les 12:20 minuts, dimarts 17 de desembre del 2024. Has sortit al carrer o has parlat amb alguna persona que t'arribi des de fora, des del carrer? A què heu parlat del fred? Segur, perquè és que avui fa fred. Si t'estan dient que fa molt fred, que, quin fred que fa, avui sí que tenen raó, avui sí. Està fent fred. Fins ara no, eh? Fins ara no, perquè la veritat és que tenim un desembre que fins ara, pel que fa a les xifres, que no n'ha fet de fred. Ara, avui, sí. Mira, hores d'ara estem a 0,1 graus. Positius, això sí, però 0,1 graus. Aquesta nit hem baixat fins a negatius, evidentment, fins als 2,6 graus negatius. Però és que, a més, clar, quan tu no mires més enllà, doncs, vale, mira, fa fred a Lleida i ja està. Però quan mires el mapa, per exemple, del que està passant al voltant, doncs descobreixes que, per exemple, doncs a la Vall d'Aran o al Pallars doncs tenen temperatures per sobre de zero i que aquí seguim a sota zero. Per tant, tenim una inversió tèrmica potent avui i que, a més, està, sobretot el fred, enganxat a la plana de Lleida. Tenim doncs boira, a més, la humitat i el fred. No, si és que ho tenim tot. A la cota 2.500 a Baqueira tenen 6 graus positius aquest matí. 6 graus positius al matí. Aquí estem a 2 sota 0. Això es quedarà així? Doncs crec que no. Crec que venen canvis. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
Bueno, de moment, avui, si una persona et diu avui fa fred, avui li podem dir que sí, que té raó, avui fa fred.
Mira, la temperatura mínima d'avui, 2,6 sota 0, que no és res de l'altre món.
Bueno, però és sota 0.
És la més baixa de tot l'any. Ah. Més que el mes de gener i febrer. És la més baixa de tot l'any. Vull dir, hem fet unes rebaixes de fred molt grans.
Sí.
Com tens l'històric dels darrers 85 anys.
Però escolta, Armando,
que ara... D'un i d'oc el fred que feia no gaires anys.
Ara m'ha sobtat això, Armando. És a dir, el gener d'aquest any, del principi d'any i febrer...
Menys 2,4 era la més baixa.
Oh.
De tot el mes de gener. Per això enguany és el tercer any més càlid dels darrers 85.
Sí, sí, sí.
Després del 22, 23, 24, anem seguits. Tot i que anem rebaixant un esgraó ja en el rànquing, al gener la més baixa va ser menys 2,4 i ara hem tingut menys 2,6. Bueno. La propera nit també sembla que podia ser també gelada. Tot depèn si la vor i la marxa queda el cel ras i és quan la temperatura se desploma més. Si no marxa, avui la boira està ja molt inclotada cap a Lleida al voltant del Segre. Per demà sí. Està previst també que al voltant del riu Segre, entre el sud de la Noguera i la Granja d'Escarp, l'últim del sud de Lleida, resseguint el Segre, estigui emboirat als dos costats del Segre, uns quants quilòmetres,
Ja.
I aquesta boira sembla... Sí que tindria els dies comptats, perquè dijous, en l'arribada d'un sistema frontal, pues, escombraria la boira i vendrien vents. La tarda de dijous seria ben ventada i que arreu baixarien les temperatures, tornaria a nevar al Pirineu, ahir, on avui tenen mínimes de 6 graus a 2.500,
és que clar. Pues,
tornaran a tenir 6 graus sota zero a 2.500. I en el cas de Lleida aniren, que sempre anem al revés, pues, les temperatures pujarien. O sea, mentre arreu de Catalunya baixaria. Però seria un sistema frontal no gaire important, vist i no vist entre la tarda de dijous i divendres, refrescada de cara a divendres i cap de setmana, i sembla ser que la setmana de Nadal, ja t'avanço,
a veure,
sembla que seria tranquil·la. Tranquil·la, què vol dir? Un ascens de temperatures, un anticicló, ascens de temperatures a tot arreu, excepte si se formen les boires a la plana de Lleida.
Ja. Ho deus de veure molt clar,
si
no...
Ara, bueno, el dia de Nadal té un percentatge de freqüència de la boira de 65% dels dies de Nadal. Des de l'any 83 fins avui, fins l'any passat, està emboirat. És a dir, la freqüència de la boira...
O sigui, quasi podem dir Nadal que toca boira.
Dos de cada tres anys n'hi ha boira el dia de Nadal.
Ja.
I que el dia de Nadal vol dir el dia abans i el dia després.
Sí,
també,
sí, sí.
Vull dir que és un clàssic del Nadal de Lleida.
Bueno.
Ahí que les previsions és boira avui i demà, però a la resta està lluint el sol, a tot arreu, avui mateix, i demà... repetició de la jugada, amb més o menys boira, els límits de la boira van variant segons l'hora del dia i segons la comarca, però a partir de dijous marxaria la boira. Bueno. I tindrien almenys 4 dies sense boira i podria retornar la setmana següent. Armando, ja l'anirem dient divendres.
El vent de dijous serà només dijous a la tarda?
Sí, dijous a la tarda. Potser al matí no tant, eh? No, encara estarà ennuvolat, potser ja no es formarà boira, però segur que el dijous almenys marxaria la boira i després tindrien pocs dies sense boira i sol. Ja el concretarem divendres, que tenen una previsió més afinada per tota la setmana de Nadal.
Clar, clar. Abrigar-se, no toque res
sí.
Més. Abrigar-se, que és el que toque, vaja, vull dir, que és que
però
estem
que
al desembre.
Però que tenim 3 graus o 4 sota zero, no és res
no,
extraordinari,
no, no.
Que en la plana dia, el que passa que els darrers anys pues, no fa tan fred.
Totalment.
No, ni tan continuat.
No, no. Armando Álvarez, abriga't de totes maneres. Que sé que has d'anar pel carrer a veure aparells meteorològics, doncs abriga't força, que no t'agafi el fred.
Ja ho sabem, ja porten anys en aquesta feina.
Gràcies, Armando.
Vale, bona tarda i bona setmana a tothom. Adéu.
Molt bé, doncs parlàvem amb l'Armando Álvarez, que és veritat, que ja fa dies que parle del tema, i és veritat, és a dir, ara quan ve el fred doncs ens queixem de fred, però no està fent fred, realment. Mira, t'explico com a notícia econòmica del dia que la ministra de Sanitat, Mònica García, ha tornat a llançar un missatge de tranquil·litat als mutualistes de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat, el que coneixem com MUFACE, perquè la sanitat pública està perfectament preparada per assumir la seva assistència i és, a més, el millor lloc on poden ser tractats. Jo entenc que la ministra tampoc es deu de prodigar massa pels CAPs o pels centres d'assistència primària i sobretot no deu estar al corrent de les llistes d'espera, perquè si no, vaja, vull dir, no diries el contrari, però millor no diguis res. Millor no diguis res, però bueno. De totes maneres, com t'informàvem a través de la cadena COPE, no està tancat encara i pot arribar un acord de darrera hora. En lloc de fer-ho amb tranquil·litat i bé i amb previsió, doncs aquest país funcionem així. Però vaja, si arriba aquest acord de darrera hora, benvingut sigui, sobretot per tota la gent afectada a MUFACE, que hi ha gent que porta molts anys, que té tot l'historial mèdic allí, que té els metges de confiança i que ara un canvi en aquest, a segons quines edats, doncs seria un trasbals que segur que no l'ha calibrat el govern. Fem una pausa ràpida perquè de seguida tenim la tertúlia dels polítics.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado, 974-47-1438.
René Flor, som especialistes en espècies i productes naturals a proximitat, amb més de 100 anys al vostre costat. Recordeu que som al carrer Lluís Companys 32 i que també ens podeu trobar a www.especiesenlleida.com. El nostre telèfon és el 973 26 30 18 i el correu reneflor@reneflor.com.
René Flor us desitja bones festes i feliç any nou.
COPE Lleida.
Que anem directes cap a la una de la tarda, és pràcticament 1:15 i no m'enric perquè hi ha el David Melé que té problemes d'auriculars ara. Bueno, ara ho arreglem. Anem directes cap a la una, com dèiem, la tertúlia dels polítics. Avui doncs, ens acompanya a través de línia telefònica el regidor Carlos Sanjuanes. Carlos, què tal? Bon dia. Aquí. Carlos, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bon dia. També als estudis tenim a la Laura Vergés del Comú de Lleida. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Xavi Estrada, d'Esquerra.
Hola, molt bon dia.
I David Melé, de Junts.
Molt bon dia.
Bon dia. Per cert, Xavi, satisfet amb el que ha passat, el que va passar diumenge, amb, bueno, amb els resultats del vostre partit?
Bueno, al final és l'expectativa de que hi hagués la segona votació. La gent, doncs, a més, la militància hi va assistir amb un tant percent força elevat, i al final les urnes doncs, donen els resultats, i a partir d'ara jo crec que com a partit s'ha de mirar endavant, sumar esforços, motivacions, ganes i mirar el futur doncs, a això, amb màxima il·lusió.
Ara que et veig, ara que barrejant temes, mira, o sigui, ara li explicaré una cosa al Xavi Estrada que li explicaria normalment si me'l trobo pel carrer, però dic, mira, fem-ho aquí en directe. Després de 11 anys d'arrossegar-me per camps de futbol base amb dos fills, per tant, el doble de partits, vull dir, estic parlant d'un munt de quilòmetres i camps i això... aquest cap de setmana a jornada vaig veure una mare saltar al camp per agredir a un jugador. Cadet. No ho havia vist mai, perquè això són imatges que havíem vist, aquestes que a vegades surten per internet, i aquestes històries. Això ho he vist. Mira, és de les poques coses que em faltava ja. I parlant-ho amb la federació i amb el comitè, em diuen, no, aquest cap de setmana s'han hagut de suspendre més d'un partit per temes d'agressions. Caram, estem a les portes de Nadal, vull dir, que és que no sé què passa. No sé, hi ha un clima que no és de l'esport, que no és dels valors de l'esport, ni molt menys, per molt competitiu que sigui l'esport.
Bueno, clar, és que m'has tocat dos temes, un, la violència, i l'altre, la federació, que diuen van de la mà.
Bueno, ole, quina manera d'obrir melons, eh?
Sí.
Obres un meló, el dilluns voten a un president de la Federació Espanyola de Futbol que està acusat de prevaricació, llavors dius, bueno, clar, llavors, aquesta gent... Dic, com han de fer, intentar fer bé les coses, començant per la pedagogia, quan se l'haurien d'aplicar ells mateixos. Llavors, clar, el tema de la violència, desgraciadament, i aquest tipus d'agressions verbals, físiques, psicològiques, etc. Jo fa 30 anys que estava vinculat al col·lectiu arbitral, o sigui, mira, si n'han passat d'anys, i segurament abans també, i són comportaments que es segueixen reproduint a tots els camps de futbol, i malauradament allà on fan més mal, que és el futbol base. Llavors, tenim un problema greu d'educació, però també tenim una falta de responsabilitat molt gran per part de les institucions, en aquest cas la pròpia federació, que és qui també pot posar-hi mitjans perquè això no passi. I a vegades no és un tema només de sancions, o sigui,
no.
punibles, sinó de fer molta pedagogia, de fer molta educació, d'escoltar també a les famílies, als participants, que són els i les esportistes, i els directius, i també els entrenadors i entrenadores.
Sí.
És molt, vull dir, és que és com tan contradictori, no? Perquè se suposa que l'esport sí que és competitiu, però també sempre parlem, no?, dels valors de l'esport.
Clar, totalment.
Jo crec que, clar, la veritat és que amb el futbol
hi ha una sèrie... Ja m'ho estan dient fins i tot del bàsquet base.
També, amb altres...
Que abans sempre el futbol érem els dolents i sempre els altres esports no passen.
Correcte.
Però vull dir que anava a dir amb el futbol perquè, a part, i suposo que amb altres esports potser també, però el futbol mou més gent i mou més diners,
sí,
i crec que els valors,
visible,
hi ha els valors de la corrupció, els valors de l'insult, els valors de la violència, del fingiment, de l'especulació, vull dir que igual l'hem d'anar revisant allò que teníem assumit dels valors de l'esport com algo positiu, perquè estem veient que, especialment en determinades esferes, és tot el contrari, no? Molt lamentable que també ja passem aquestes categories que hauria de ser d'anar jugant, a passar-ho bé i anar a competir, però d'una forma noble, no?
Jo és que crec que ja haurien de fer futbol base a porta tancada i fer una llista blanca només dels pares que se saben comportar, perquè és que si no sé, eh?
Ricard, ¿quién le pone el cascabel al gato? I fins...
Bueno, pues és el que deia
no,
Xavi.
No, però per això dic...
Clubs, els clubs tenen molt localitzats els pares conflictius.
Tu per què has començat? Perquè inclús el matís, aquí el matís sí que fa la cosa.
per primera vegada has vist en molts anys el comportament d'una mare. No d'un pare, d'una mare. El mateix és important, perquè al final històricament havien sigut los al final és un tema social, i jo, com dius tu, jo les meves filles practicaven un esport que era molt difícil, que era la gimnàstica, que era difícil trobar-te amb això, però per afinitats jo he anat a molts camps, i fa poc vaig comentar això que deies tu, que al bàsquet també començaves a trobar aquestes, això, no? I aprofitar aquí amb el Javi, és una persona que porta molts anys intentant treballar aquest tema, i el tema d'això que estaves dient tu, l'altre dia vam estar a la presentació de la bordeta, el decàleg que tenen a l'entrada del camp, aquelles 10 coses de que deixen jugar, sí, sí. I al final, i agafant el fil del que tu deies, doncs potser sí que un club ha de fer això, de començar a instaurar això. I moltes vegades és no saps si és propi del teu propi club o és una persona que ha vingut a veure el partit. Vull dir, ja trobaríem diferents matisos, no? Però efectivament... el comportament, i és un tema social ja.
Mira, si vols, jo et diré, perquè com a pare que porto molts anys també, per sort i per desgràcia, a la que el futbol base s'ha convertit en un negoci, els clubs ja no fan el que haurien de fer.
Prediquen una cosa que després no,
ho dic perquè, clar, cap club farà fora amb una família, perquè, clar, és un ingrés menys.
Sí, però hem de tindre en compte amb això que apunta, Ricard, que són instal·lacions municipals i que, com a tal, jo crec que tenen una responsabilitat molt gran precisament per fer bones praxis en tots els sentits i en el dels valors i en el dels comportaments dels seus integrants, i també consten les famílies, doncs haurien de vetllar per això. Però mira, et diré una anècdota sense desvetllar cap nom, que ens està escoltant.
No,
fa anys hi havia un president d'un club de la ciutat que, com apuntava el senyor Melé, deia, bueno, és que el millor jugador d'aquell equip era el més conflictiu, i tot i que havia agredit a l'adversari i tal, clar, la reflexió que feia de com el faig fora si guanyo els partits gràcies a mi. Clar, ja, clar. Només que tinguis algú que ja dirigeixi una entitat amb aquest tipus de pensament, doncs, bueno...
És que és el pensament que hi ha a tot arreu i que nosaltres ara podem dir, però també pues el que és del Barça, disculpe al jugador del Barça, encara que es porti malament, el que és del Madrid, disculpe...
Del Barça no n'hi ha ni un... Això no ha passat mai.
Això no ha passat mai. El Barça són tots éssers de llum, no?
No, però, Laura, però veus, mal fet. Sí. Si s'ha de ser objectiu, s'ha de ser fins i tot amb els teus. Carlos Enjuanes, com ho veus?
Vull afegir una cosa. Estic completament d'acord amb el que diu. El futbol porta una pressió implícita que accelere o multiplica això, però el Javi Estrada ha comentat una cosa o ha insinuat una cosa que crec que és la veritat. S'han fet les campanyes antiracisme, antiviolència, es fan de dalt cap a baix. Se les veiem molt potents de Champions, de primeres lligues, i no sé fins a quin punt arriben al futbol base local. Jo crec que és un error a nivell de federacions o de concepte. Aquestes campanyes haurien de començar de manera molt forta de base i pujar cap a dalt. Perquè al final és veritat que el futbol professional pues, dona, evidentment, té molt més ressò, però és veritat que les qüestions de racisme i violència es veuen molt més clar. Racisme, violència, gènere, etc. Es veuen molt més clar amb futbol base i amb camps de pobles o de ciutats.
Xavier Estrada ha dit una cosa que, mira, jo no hi havia pensat, però, clar, estem parlant de clubs que fan ara instal·lacions municipals...
I que reben subvencions.
I que, per tant, potser des de l'Ajuntament també seria una comunicació amb els clubs de no permeteu que passi això.
El que adelantava el Javier era de quina manera l'Ajuntament, quina potestat té per incloure alguna mesura per exigir aquest comportament.
Clar, qui diu els de Lleida diu els d'altres, sí, perquè tots són municipals. Sí, perquè
al final mos omplim la boca de la imatge de la ciutat, i al final quan hi ha un mal comportament en un camp, això agafa un resó i una volada, perquè també és així.
Clar,
és
que el problema d'això que t'he dit jo, que si ho hagués gravat algú, que no sé si està gravat, això surt a tot Espanya ràpidament.
Correcte. Sí, però una de les coses, si tenim alguna cosa que ens permeti identificar aquest tipus de comportament, precisament són els actes arbitrals, ja que és un esport federat, precisament, que ha registrat doncs, durant una temporada quantes capítols d'agressions o insults hi han hagut en un estadi, en aquest cas municipal, amb la qual cosa després seria tan fàcil com dir, escolta, si tu reps, com comentava la Laura, no?, una sèrie de subvencions públiques per dur a terme una sèrie de projectes per contrapartida, no? Doncs ens ho haurem de valorar d'alguna manera.
Jo voldria afegir una cosa, perquè no sóc objectiu, amb aquesta frase, no sé, l'altre dia m'acabaré...
Perdó, Carlos, que com que no et veig, quan tu vulguis parlar, tu comences.
Sí. És que no t'està per lo veient.
No, no, no.
Vaig tindre la... una de, a través d'Instagram, l'altre dia el Gerard Encuentra, li van ficar el micro durant el partit.
Sí.
I segurament que podem dir que, clar, perquè portava el micro, però hi ha un parell de frases que són molt xules, que crec que les hauríem, quan parla amb els àrbits i diu, soy un tío muy visceral, ya lo intento mejorar, i li donava la raó a l'àrbitre en aquell moment, jo suposo que també deus, és conscient que l'estan gravant. Però aquest tipus de missatges, igual que els pavellons també, al bàsquet, és difícil. Fixeu-vos que no hi ha insults al bàsquet, perquè han aconseguit que qualsevol insult així massiu en un pavelló es pugui convertir en una sanció molt greu pel club. Mm-hmm. I tu ara te'n vas al barris nord i trobaràs un tipus d'insults una mica més ingeniós. Vull dir, no insultaran l'àrbit directament, ho hauran de buscar d'altra manera.
Però ara, si me permets, jo, amb lo que has comentat de l'encuentre, que me l'estimo molt, i des d'aquí...
T'ho picarà com a gent.
No, està molt bé, però que sí i no. És a dir, jo puc entendre doncs, que és visceral i que ho vius no, en primera persona, però també ho viu l'àrbitre. I ara que, si em permet el Ricard, que vam coincidir en un camp de futbol, que té un dels fills que és àrbitre, precisament... Sí. I a més adolescent, amb la cosa, clar, no li pots exigir. Mm. O sigui, està molt bé que pugui dir això l'entrenador, tot i que no ho puc compartir al 100%, perquè, evidentment, també un adolescent, quan està fent, en aquest cas, d'àrbitre, també s'ha d'autogestionar ell mateix i gestionar els adversaris i els tècnics. Sí. I, per tant, ell està, podríem dir, a la punta de l'iceberg, amb la qual cosa està a nivell professional i, per tant, ha tingut un recorregut que els adolescents no han tingut encara i que, per tant, hauria precisament de mostrar aquesta més empatia. M'explico? Perquè sap que és el reflex precisament per la base.
Clar, però el tio diu, a més, reconeix que m'equivoco i li dona la raó a l'àrbitre en aquell moment, clar, i l'àrbitre diu, jo l'he vist d'aquesta però... manera. Vull dir que era una reflexió que... Perdó, Carlos.
Sí.
És el teu moment.
Bueno, torno una mica enrere, però per acabar el tema d'abans, que jo crec que és molt interessant i molt, molt pràctic. És veritat que, comentàveu, hi ha estaments que tenen, que sancionen els seus respectius comportaments. Vull dir, una altra cosa és la prevenció, i aquí crec que estem totalment d'acord amb que entitats que utilitzen espais municipals i reben espais municipals han de ser uns valors i uns mínims. Després hauríem de veure com es sanciona, hauríem de veure com es promou, etc. Però sí que és veritat que hi ha una taula d'infància que el que busca és això, és realment ficar sobre la taula, entre altres coses, ficar sobre la taula els convenis que reben diferents entitats, entre elles les esportives, i realment condicionar o generar un cert compromís d'aquestes subvencions o d'aquests espais. I dintre de cuidar els valors, vull dir, perquè també... A veure, que una mare salti, ostres, és veritat que és un resultat d'un treball que potser s'ha de fer preventiu, però és veritat que és molt difícil d'evitar. Ara, que un club segueixi un cert valor, com comentàveu, que realment controli conflictes, que recontroli certes actituds, jo crec que sí que és una cosa que podem desenvolupar.
Que detectar que va saltar un pare o una mare... estic d'acord que és difícil, però un cop has saltat una vegada, correcte, doncs ho sento molt, ja no tornes a entrar.
És el que anava a dir, que igual en aquell moment no pots evitar que algú faci una acció perquè, bueno, doncs la fa i ja està, però després sí que pots reaccionar i abans també has de fer una feina per a intentar que això no passi, no? Una feina d'educació i d'explicar com s'ha de comportar. I potser segurament abans de saltar haurà estat cridant o insultant potser has pogut anar abans, perquè no és allò que un està supertranquil i després salta. Segurament, diguem, algun partit que ha anat veus alguna gent que està contínuament o insultant a l'àrbit o insultant a l'equip contrari, doncs a la que sents una d'aquestes, fora. Ja està.
L'altre dia, quan parlem aquest tema del civisme, moltes vegades, com se comporta el pare del costat, com veu que un pare, diguem que ha perdut una mica el nord en aquell moment. Vull dir que al final el confrontament avui social és a dir, uns pares intentarà mediar perquè es tranquil·litza aquesta persona i es pot emportar un mal tanto, que és el que ens està passant.
Anava a dir, David, perquè jo això ja m'hi he trobat també, intentar tranquil·litzar un pare i encara vam sortir mal parats els altres i vam dir, mira, escolta, no que se n'encarregui el club.
No en tinc cap mena de dubte que pot passar això.
Perquè la gent està molt fora de si.
No
he entès mai per què,
És difícil però, bueno, quan emocionalment algú està tan ofuscat com perquè fer-li veure el contrari és realment complicat.
Però sí que hauria d'haver, jo crec, més reacció.
Sí.
del propi grup, no? Del,
sí. Vull dir... El moment és difícil,
saps,
eh, Laura?
Saps què fan molts pares? Saps que com es comporten molts pares dels companys que els seus pares són... s'aïllen, se'n van a altres posos al camp.
Correcte.
I llavors se dispersen una mica pel camp.
És veritat,
no? Vull dir que...
En fi, escolteu, va, que anem un quart d'hora i ens plantem a la una de la tarda. Com van els pressupostos de cara al 2025, Carlos? Els tenim tancats o tenim encara obertes els torns per afegir propostes que ens feguin els altres grups?
Estan obertes. La proposta nosaltres la tenim tancada. Va amb aquestes línies que hem comentat ja diverses vegades de seguretat, de manteniment de ciutat, d'habitatge i d'inclusió social. El que passa és que les converses pues, són... encara estem fent-les.
Xavi, Esquerra, vosaltres dieu que, entre d'altres coses, el pla de l'estació li falta més inversió i, sobretot, als barris.
Sí, com, recollint les paraules del Carles, que diuen que estan fent converses amb la resta de partits polítics, amb nosaltres, a mi no em consta que s'hagin reunit amb Esquerra Republicana. També em sorprèn una mica que quan un govern està en minoria, que precisament això, no?, s'hauria d'interessar per allò que puguin aportar els altres partits, més enllà de que des de la nostra banda, que evidentment ja ho han fet, doncs esmenem i comentem quines coses creiem que són necessàries per la ciutat. Com molt bé comentaves, Ricard, sí, exactament, tenim identificades moltes de les necessitats que tenen els barris, perquè evidentment hi ha un teixit social, cultural, esportiu, empresarial molt important a la ciutat, i això ens permet doncs també ficar sobre la taula doncs aquestes necessitats que tenen cada un dels veïns i veïnes de la ciutat. I com ho esmentes, doncs això també ho hem fet arribar a govern. Nosaltres fem la feina en aquest sentit, evidentment, no ens quedarem de braços creuats, sinó que evidentment intentem ser proactius i aportant doncs solucions a les necessitats que tenen els veïns.
Mm-hmm. Entre d'altres coses, Laura, el Comú de Lleida, entre d'altres, entre moltes altres, n'hi ha una que vosaltres també heu identificat, i és que s'ha de pujar el pressupost de cooperació per arribar al del 0,7% aquest simbòlic.
Sí,
simbòlic, comentem... Es va fer una xifra simbòlica.
Sí, és una reivindicació de fa molt temps, una proposta de fet de Nacions Unides molt vinculada a tots els problemes que tenim ara, també vinculats a moviments migratoris, a desigualtats globals, i dissortadament l'Ajuntament, que va amb uns anys, als anys 90-2000, va començar a incrementar aquest pressupost amb l'objectiu d'arribar al 0,7, doncs darrerament ha anat fent passes enrere. L'any passat també va haver una retallada i estem que quasi no arribem ni al 0,2. I, per tant, és molt baix i és una de les coses que demanarem. Sortia, just ahir vam tindre el Consell Mix de Cooperació i per això ho comentàvem, però també nosaltres hem fet arribar al govern moltes altres prioritats, especialment, per exemple, jo m'alegro que diguin el tema de l'habitatge, esperem veure els números, perquè de moment el que tenim som titulars, però no hem pogut veure encara les partides que té previstes el govern, però avui mateix hi ha hagut un desnonament d'una família amb criatures i cada setmana n'hi ha, i ja tenim un problema d'habitatge molt, molt greu, i l'Ajuntament no està arribant on hauria d'arribar, i per tant l'Ajuntament amb la col·laboració d'altres administracions, però també l'Ajuntament, no? I per tant amb això nosaltres serem molt exigents, perquè avui que parlem del fred i tant, no? Imagineu-vos
una família
que avui la deixen al carrer amb tots els bàrtols, amb les criatures, i a veure què passa, no? I això va passant molts dies, i crec que esperem que de veritat hi hagi un esforç important en polítiques d'habitatge que es troben molt a faltar, i també en altres aspectes.
Ah, David Mele, des de Junts, perquè clar, quan el Xavi Estrada deia clar, és que el PSC està en minoria, t'ha mirat a tu.
Moltes setmanes i molts mesos, i moltes tertúlies, abans, durant i després de la tertúlia, no? Nosaltres sí que és veritat que estem parlant amb el Partit Socialista, perquè a més ja...
Però vosaltres teniu una línia més directa, no?
Nosaltres el primer que vam fer ja fa, abans de començar aquest període de negociació general dels pressupostos, vam estar parlant de quin era el nostre grau d'actuació de l'acord que vam signar l'any passat.
Uh-huh.
D'acord?
I què tal?
Nosaltres estem relativament molt contents, que és una paraula, relativament molt contents.
Relativament molt contents.
Què et sembla? No, però vull dir que nosaltres també som conscients, i parlant, i ara aprofitant que hi ha el Carles aquí, vull dir que al final cada regidor de Junts amb el seu homònim del Partit Socialista dintre dels diferents punts que hi havia, doncs els hem estat treballant, i jo et puc parlar de la meva experiència personal amb el Carlos, amb els dos o tres punts que teníem, de la satisfacció de la feina que han fet, d'acord? I sabem que hi ha projectes que no són anuals, que és una de les coses que es vam escriure, són projectes que han de sortir al llarg del temps, i el nostre compromís, també volíem saber quin era el compromís ferm del Partit Socialista per fer el compliment d'aquests acords. Uh-huh. Llavors vam fer aquestes reunions i aportacions a un pressupost, segurament tindrem les nostres diferències com a tots, però hi haurà moltes coses, perquè si tu segueixes, que nosaltres ho fem, seguir, per exemple, jo, el senyor Estrada, segueixo molt les seves xarxes socials de la feina que fan com a regidors de les entitats que visiten, i moltes de les entitats les compartim i les necessitats les recollim tots e intentem, d'una manera o una altra, com s'inclouen en aquest pressupost, més enllà de partides concretes. Però, per exemple, el manteniment d'edificis en general i dels equipaments esportius, jo crec que és una cosa que compartim tots. Al final hem de saber quants diners s'hi poden destinar i com se desenvoluparà. Perquè al final, quan tu acabes escrivint una dada amb un pressupost, com desenvoluparàs això? Perquè avui en dia estem parlant, per exemple, d'equipaments esportius. Què és el que cal fer? Som coneixedors de que hi ha una auditoria, se n'ha parlat d'una auditoria, de com està, i allà cal fer unes inversions i uns manteniments. Depèn, m'agafo l'11 de setembre, aquest tots que hem anat a veure al hockey al llista, tots sabem que una de les demandes històriques és arranjar el gimnàs, mm-hmm. perquè tenim un equip que està jugant a màxim nivell europeu i les condicions amb les quals ha de fer els entrenaments doncs no són les més adequades. Per això ho podem convertir. De quina manera podem incidir en aquestes coses? Més enllà del tema que nosaltres, ja, aquests moviments estratègics que diem l'activitat econòmica, el polígon de Torreblanca, que sabem que no és una decisió única sola de l'Ajuntament, però l'Ajuntament ha de fer aquesta feina al pla de l'estació, doncs que podem tindre les nostres diferències, però nosaltres estem convençudíssims que una de les feines que ha fet Junts en l'anterior pressupost és ficar damunt de la taula aquesta necessitat.
Carlos San Juan, escolta, per cert, com a curiositat, que no ho tinc clar, del pressupost que està en curs, s'ha executat tot? Està previst executar-lo tot? Quedarà alguna cosa per pendent? Ho dic perquè, amb dades de la Diputació de Lleida, per exemple, cada any parlen de que s'arriba a un 60-70% de compliment del pressupost, que no, és a dir, que els diners que s'aproven, que es gastaran, no s'acaben gastant. A l'Ajuntament no sé si passa això o no.
La forma d'elaborar pressupostos i d'elaborar la despesa fa molt difícil que s'executi al 100%. Ho dic perquè hi ha licitacions, per exemple, que tenen uns conceptes variables i que no s'acaben executant. I és veritat que aquests, d'alguna forma, els han de tindre previstos, però no poden, després, conforme van quedant, cada vegada tens menys temps per gastar-t'ho, sobretot al final de l'any. Les dades concretes no les tinc, francament. No les tinc, no sé el que s'haurà executat. El que passa és que ja estructuralment un pressupost municipal, la teoria d'executar-se tot al 100%, això és molt complicat.
Sí, sí que s'executa més que el de la Diputació, el nivell d'execució sempre és més alt, però sí que algunes coses es queden pendents.
Bueno, el que depèn de licitacions, com diu el Carlos, això ja ho entén tothom.
Bueno, o a vegades també partides que es posen, un clàssic, no?, a compte de venda de solars, que és la típica, quan el govern vol negociar amb els grups de l'oposició i li demanes alguna partida i diu, vale, te l'accepto, i la poso contra ingressos per venda de solars, que després no es venen i, per tant, allò no es fa. Ja sé, el pressupost i no passa. I és una manera d'anar acontentant una mica i quadrant promeses, no? Estirant el xiclet. No,
ara que deies...
Una mica molt simple.
No, ara dic per posar un exemple de coses que... I això ha passat moltes vegades i, dissortadament, ha passat moltes vegades amb polítiques d'habitatge que es posaven a contravenda de solars i després no es venien solars i, per tant, no es feien polítiques d'habitatge. Que és un exemple que ha passat, per això l'he posat sobre la taula.
Hi ha qüestions previstes que després a vegades no es poden complir, però ja dic que n'hi ha alguns, almenys de la regidoria, la principal que jo porto, ja unes certes licitacions que van amb referència als usuaris que hi haurà, i això has de cobrir el 100%, i és veritat que d'alguna forma d'això et va quedant un remanent que, com dic, als últims mesos és difícil d'executar-los.
I ara, quan parlàvem de les polítiques, que en mitja hora o en un quart d'hora ja tindrem temps de parlar-ne, no? Però el tema de seguretat, el tema de quines són les mesures que avui en dia s'han de poder comptar. Estem amb el tema de l'ordre dels robatoris, que en portem moltes setmanes parlant, de quines, més enllà de les càmeres, la intel·ligència artificial, són coses que hem anat parlant en diferents comissions i portem moltes setmanes parlant. I nosaltres, per exemple, és una de les eines, és una d'aquestes polítiques que hem ficat damunt de la taula i que segurament el Partit Socialista comparteix. Vull dir que al final, també, avui en dia, també tots ens coneixem i quines són les maneres. I abans, en vez de buscar el que ens desuneix, anem a buscar el que ens uneix. I jo, per això et ficava l'exemple del dia a dia del treball, per exemple, amb el regidor, amb el Carlos, de projectes molt concrets que depenen d'en ell, però que gràcies a la seva voluntat de tirar-los endavant, i aquest seria un dels punts de l'acord, que quan arribes a aquell punt, com està aquest punt? S'ha realitzat sí o no? S'ha realitzat per manca de voluntat? No, no és el cas, i moltes vegades els projectes, i en política, i això ho barrejo amb un altre tema molt important que moltes vegades en parlem, no és el mateix obrir pressupost i arribar a un acord al desembre, al gener, al febrer o al març, no té res que veure, perquè jo com a regidor vaig patir les conseqüències d'obrir un pressupost a l'abril.
Sí, sí.
I vull dir, començar a pagar a proveedors al mes de maig. Vull dir que, o sigui, al final, aquella frase de el que no vulguis per tu, no vulguis pels demés, al final un ajuntament i moure, i els projectes que no tinguis al juny o al juliol ja amb aquell procediment, ja no els facis perquè no acabaràs l'any, ja no arribaràs. Vull dir, els processos administratius són tals que efectivament hi ha molta feina per fer.
Però aquí és una llàstima que no tinguem ja els pressupostos a aprovació al novembre o ara al desembre. Vull dir que
això s'anava a preguntar, les dates que maneguem pels pressupostos, quines són?
Són una mica, anem una mica tard perquè es preveu el dia 10 de gener l'aprovació inicial, després hi ha el període d'exposició pública, al·legacions, per tant s'aprovarà definitivament al febrer, març, estarà en marxa, per tant s'hauria d'haver, per anar bé s'haurien d'aprovar l'octubre, l'octubre-novembre.
Bueno, sí,
no,
per poder començar l'1 de gener, no?
Exacte,
bueno,
això i bàsicament normalment no passa, i sí que per nosaltres és una llàstima que, de fet, jo crec que l'únic partit que ha degut veure algun número junts, m'imagino, la resta no els han vist, i tindrem 15 dies per analitzar i negociar possibles aportacions, i per tant jo crec que hi ha una tria del PSC, de quin és el seu soci, que ja porta un temps, i sí que estem d'acord amb moltes coses, però després hi ha prioritats diferents de partits en funció dels nostres programes idearis, i no és el mateix pactar amb Junts que pactar, nosaltres sempre li hem reclamat al PSC que mirés més cap a l'esquerra, no? I veiem que no hi ha hagut aquest intent de negociació.
Sí, sí. Aprofitant les paraules de la Laura i del Melé anteriorment, perquè el Melé deia, bueno, hi ha projectes, no, de ciutat que estan molt identificats, com els equipaments esportius i tal, i que per tant doncs el govern va donar la paraula, no, de tirar-ho endavant, i després altres, com pot ser Torreblanca, o pot ser el Pla de l'Estació, o el model comercial, o fins i tot l'hotel d'Adif, que nosaltres considerem que no és el model d'inclusió que hauria de tindre aquesta ciutat, i que el senyor Juanes va dir que era de manera provisional. Precisament el no saber doncs on s'acabaran destinant aquests diners a nivell de partides, doncs ens creem molts interrogants de què està pensat. Mira, ara que ja aquest és el tema del model d'inclusió, i amb l'escola Cervantes pel tema de l'ICLU, doncs de dir, ostres, quin serà doncs l'edifici que no serà provisional, sinó que serà un edifici que pugui doncs encabir aquestes deficiències i problemàtiques de la ciutat, i que per tant també s'hauran de destinar una sèrie de diners. Evidentment que ens agradaria saber què té pensat el govern en aquest sentit.
Carlos, amb un minut, minut i mig.
Bueno, està dintre del model d'inclusió. Evidentment, estem parlant d'equipaments de l'antiga escola a Balàcia, equipament de Josefines, equipament del CAT Temporès, per tant, aquestes construccions modulars a la zona limítrofe, són equipaments definitius. Nosaltres estem clar, o diferenciem el que són dispositius, i dispositius són per un recurs estacional, del que ha de ser l'equipament fixe. Ojo, quan parlem d'equipaments fixes, no és un equipament que és exclusivament d'inclusió, exclusivament de sostre. Aquí ve l'esforç i aquí ve l'element diferencial. És un equipament on una petita part és inclusió, i després passen altres qüestions a nivell comunitari, formatiu, salut...
Sí, equipaments de múltiples usos.
No, perdona, la diferència... Bueno, vols que digui les diferències? Que hi ha 25-30 places, l'altre 70 a 100.
No t'he parlat de places, Carlos.
D'usos.
Que són no, equipaments que tenen usos diversos, que és el que estàs dient, no?
No. És el ser perfectament el model de l'ECMO. Jo parlo d'altres models, tipus la Sínia, i altres models on realment la part comunitària, la part veïnal, la part de formació, és el pal de paller, i és, hi ha unes parts que és residencial de persones sense llar.
Però... Carlos, no, us, és que ens plantem a la una. Escolta, gràcies per connectar-te, Carlos Enjuanes.
D'acord, gràcies.
I Xavi Estrada, David Melé i Laura Vergés, com sempre, gràcies per venir, que tingueu bona setmana.
Igualment.
Gràcies, igualment.
Adéu, bon dia.
Soc el Ricard Álvarez, ara seguim a COPE Catalunya i Andorra amb el José Miguel Cruz, demà a les 12:20 des de Lleida.